El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.
Tres minuts per arribar a 11:45 del matí. Aquesta hora hauria d'estar sonant o s'hauria d'estar matent des de la ràdio municipal Instrucció de Guàrdia, però per motius que no venen al cas, avui no els podrem oferir aquesta secció. En el seu lloc, el que farem serà repassar més temes de portada, l'actualitat de Cugat.cat, i ho farem en forma d'entrevista. El tema, la menor accidentada a Andorra ja és a casa. La menor que va patir un accident amb l'atracció al Tobotron. El seu pare, Marc Macay, ha parlat amb Marc Sala del company d'Informatius i d'aquí en surt aquesta entrevista.
Com publicava aquest cap de setmana Cugat.cat, la família d'una menor santcugatenca denunciarà un parc d'aventura andorrà després que la nena patís un accident en una atracció d'aquest parc d'Andorra. Per saber què ha passat i com està la noia, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu pare, el senyor Marc Macay. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, com es troba la teva filla?
Bé, la meva filla ara ja està a casa, fa un parell de dies que va sortir de l'hospital i evoluciona molt favorablement, lo qual estem contents. I ara està en una segona fase que és la de rehabilitació. Ahir tot just va començar i ara doncs haurem d'anar cada dia a Vall d'Hebron a fer rehabilitació.
Aquest accident va ser a l'agost, oi?
Sí, això va passar el dia 20 d'agost.
El dia 20 d'agost. Pots explicar una mica doncs, què és el que va passar? Perquè bé, TV3 se n'ha fet ressò, hi ha altres mitjans i sabem que és amb una atracció que ve a ser una mena de tobogan on circulen amb una espècie de carro. Explica'ns una miqueta què és el que va succeir.
Bé, bueno, ella anava amb la seva germana gran i era el segon cop que baixaven aquell dia. Ja nosaltres hi havíem anat amb altres cops, perquè ja anem sovint a Andorra. El primer cop van baixar elles també, cap problema, i el segon doncs, va ser quan van tenir l'accident. Va ser amb un revolt que amb la inèrcia de la vagoneta la filla petita, la Maria, se li va sortir la cama. Llavors ens va començar a tocar contra unes proteccions i aquí va ser el que va passar, no?
Entenc. Per tant, no és que la vagoneta descarrilés, sinó que això que deies, amb un revolt el peu li va anar fora i va picar contra l'estructura.
Sí, va picar contra l'estructura i li va seccionar el peu. Va ser una ferida molt greu i li va per dir-te que va estar a punt de perdre el peu.
Sí, per totes les notícies que hem anat seguint, la cosa no és poca cosa, no? Diguem-ho així.
No és poca cosa, no.
I explicaves això, no? Que ja és una atracció doncs, que elles havien utilitzat altres vegades, vosaltres també, que en principi no revestia més perill, no? Diguéssim, o no donava aquesta sensació?
Bueno, clar, aviam, jo des de... quan puges en una atracció ja pressuposes que qui l'ha construït i qui la gestiona doncs es preocupa de que no hi hagi un accident, que tot estigui al 100% segur. Clar, un cop vist això i investigat una mica el tema, a mi el que em va enfadar bastant és quan em van dir a l'Hospital d'Andorra que no era el primer cop que hi havia accidents, i que això ja havia passat, clar, aquí llavors és quan dius que això hi ha un problema de seguretat. Després mirant vídeos, investigant per internet, buscant xats i foros, doncs te'n dones compte que hi ha hagut més accidents i aquí és on nosaltres doncs ja ens estem una mica més empipats, no?, en aquest sentit.
Entenc, doncs, que aquesta mateixa atracció ja havia creat problemes, perquè m'expliques.
Sí, ja en concret, doncs, bueno, jo vaig trobar un noi de 23 anys que és de Viu de l'Ona, que li va passar el juliol. Després hi ha un altre noi que fa un parell d'anys també li va passar les ferides no, diferents, però vull dir també van tenir accidents i que precisament és d'aquí Sant Cugat també.
Vaja, ja és casualitat també.
Sí,
aleshores, doncs bé, quan ja va haver tot l'accident i així, per part de la companyia que gestiona aquest parc, heu rebut alguna mena d'explicació o excusa?
En absolut. Vull dir, això és el que més m'indigna a mi, perquè inclús el dia següent de l'accident ja estava funcionant un altre cop, no?, aquesta atracció, amb la qual cosa, tant doncs compte que menyspreant doncs, aquest tipus d'accidents. Ells diuen que són coses fortuïtes, que compleixen les normes i aquí es queden tan tranquils. Clar, a partir d'aquí és quan dius, home, doncs no, això no pot ser, i jo ara, bueno, faré, encara no ho he fet oficialment, però en breu faré una denúncia i una demanda. Però bueno, el tema ja dic jo que no hi ha les mesures de seguretat que hi hauria d'haver-hi.
Per tant, la família esteu allò contemplant la possibilitat de presentar una demanda judicial?
Sí, sí, ho tenim claríssim. El que passa és que ara, fins ara, doncs, primer ens hem ocupat de la Maria, que era el més important, i ara que la Maria doncs, ja segueix el seu curs de recuperació, i ho tenim doncs, controlat, ara és el moment doncs, de dedicar una mica d'esforços a denunciar aquest parc de transicions.
Us heu posat en contacte amb algun advocat per ara, per començar aquests passos? O, com deies, primer és la salut de la teva filla i ara ja ve la segona part, diguem?
Sí, sí, ens hem posat en contacte amb advocats, que ha sigut tot un procés, perquè, clar, Andorra no deixa de ser un altre país, també Andorra no està a la Comunitat Europea, tot això dificulta molt aquest tema, no?, de gestions, diguéssim, legals. Hem de tenir un advocat andorrà, no ens pot representar ningú, no ens pot representar ningú aquí, i això fa que sigui tot més complicat.
Entenc, sí, imagino que, clar, tot això que expliques fa que el procés això es dificulti. Us heu plantejat l'opció, ja que deies que hi ha altres persones afectades per aquesta atracció, doncs presentar-vos com una, diguéssim, una acusació en grup, posar-vos tots d'acord?
No, de moment no. No ho hem plantejat, això no es descarta, no sé, ja no ho descarto, però de moment anirem nosaltres, diguéssim, en aquest sentit, independentment, bueno, individualment. Això no treu que després, doncs, si l'advocat doncs, ho creu convenient, doncs es faci d'una altra manera. Però sí que és evident que tota aquesta gent que ha tingut accidents, ja m'he posat en contacte, i si cal, doncs, això jo crec que es farà servir com a prova i argument de que aquí hi ha un problema de seguretat important i que no és un tema fortuit.
Sí, sí, a veure, escoltant-te i si hi ha tants antecedents d'aquesta mateixa atracció, no cal ser molt espavilat per veure que hi ha alguna cosa que falla aquí,
sí,
no?
Sí, 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 no, és evident. És un tema, jo el que veig principalment són els peus. Els peus en aquesta atracció no van protegits, no van lligats, i és on hi ha més accidents. També el tema del cinturó de seguretat, veig que és molt, realment és molt, molt, molt senzill. Així és com vas a PortAventura, que et posen aquells cinturons que et quedes allà clavat i no pots sortir encara que vulguis, doncs aquí no. Jo realment doncs, penso que això s'ha de millorar i crec que ho poden fer-ho. I seria, jo si fos l'empresari, jo ja ho hagués fet perquè és intel·ligent. Corregir els fallos és el més correcte. Si es posen tossuts en quins ja fan i compleixen les normes correctament, aquí el que passarà és que al final doncs, hauran de tancar-ho perquè no tindran clients. En fi, però bueno, això sembla que serà un procés llarg i ja veurem com acaba.
Bé, d'aquí anirem seguint amb interès.
Sí, sí.
I bé, per nostra, doncs bé, desitjar que la Maria recuperi ràpidament i bé, ànims en tot aquest procés que ara s'us presenta per davant.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vostè per explicar-nos la història. Gràcies i bon
Molt
dia.
Molt bé, adéu, bon dia, adéu.
Doncs la Maria, aquesta nena santcugatenca, aquí tots desitgem una ràpida recuperació. I ja ho saben, Sant Cugat Empresarial assessora empreses sobre la reforma laboral. Durant la sessió d'aquest dimarts s'han informat sobre les reformes que s'han introduït en matèria laboral amb l'aprovació del nou decret del govern espanyol. Amb Javier Llorente, el ponent d'aquesta setmana, advocat i soci del bufet Quatre Cases, ha pogut parlar-hi Sílvia González.
Fa tres mesos que el Congrés va tirar endavant la reforma de la negociació col·lectiva i precisament sobre aquests canvis n'ha parlat aquest dimarts l'advocat i soci del bufet Quatre Cases, Javier Llorente. Senyor Llorente, gràcies per ser aquí a l'emissora municipal.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
En primer lloc, ens interessaria saber sobre quins eixos doncs, ha anat la seva conferència a aquesta sessió amb un tema tan controvertit com aquesta reforma de la negociació col·lectiva.
Bé, hem parlat de les reformes que hi ha hagut durant aquests últims mesos en l'àmbit laboral. No només hem parlat de l'àmbit del tema de la negociació col·lectiva, que també i que possiblement ens l'hem dedicat més temps, però també hem parlat de lo que ha sigut la reforma dels reglaments de l'ERO, dels expedients de regulació d'ocupació, i una miqueta també uns apunts de les últimes de les modificacions en matèria laboral que van haver durant el mes d'agost.
Suposo que ara és matèria sensible, que els empresaris estan molt interessats en aquestes qüestions, però parlant d'aquesta reforma de la negociació col·lectiva, n'hi ha uns que consideren que doncs, aquestes modificacions limiten els drets dels treballadors, d'altres que la consideren insuficient. Quines impressions ha trobat vostè entre els empresaris santcugatencs aquest dimarts?
Bé, home, als empresaris els hauria agradat tenir una mica més de flexibilitat a l'hora de que aquesta reforma hagués parlat de hagués estat una mica més profunda, no? I que hagués estat una miqueta, que hagués anat una mica més enllà, no? De fet, el que sí que és veritat és que aquesta reforma de la negociació col·lectiva permetrà a les empreses negociar convenis col·lectius propis d'una manera més lliure que el que ho feien abans, però és veritat que no és una reforma sobre continguts, més aviat és una reforma sobre estructura de negociació, no?
I precisament això,
una mica
sí,
complex, no?
És que precisament perquè la gent que ens escolta ho pugui entendre bé, sabem que aquesta reforma doncs, destaca perquè té com a objectiu doncs, ordenar això que diu vostè, l'estructura de la negociació. Però com es fa això, aquesta ordenació, tenint l'eix central del conveni de l'empresa? Aquest concepte que tant ens preocupa, no? El conveni laboral dels empresaris.
Bé, a l'àmbit de la negociació col·lectiva, no? De la legislació laboral, hi ha un terme que fem servir molt, que és el de la, no sé si en català és correcte, és el de la concurrència de convenis, d'acord? Que és el que ve determinat en un determinat sector empresarial, un sector econòmic, quin és el conveni col·lectiu que ha de regir, no? Fins ara teníem una negociació col·lectiva que estava estructurada normalment per convenis d'estat, estatals, convenis de sector estatals, convenis de sector a vegades autonòmics i de vegades provincials. I també hi havia convenis d'empresa. El que aquesta reforma ens ve a dir és que els convenis d'empresa ara es podran reservar matèries exclusivament de manera que les regulin per elles, és a dir, sense tenir en compte el que diguin convenis de sector o convenis de comunitat autònoma, i els convenis d'àmbit provincial tendiran a desaparèixer. És a dir, que com no tindràs, com l'empresa podrà reservar-te determinades matèries des del punt de vista empresarial, podràs amb aquesta negociació col·lectiva de manera negociada, perquè no podrà l'empresa imposar, sinó que haurà de ser un tema negociar, podràs parlar de condicions que siguin més adients per la teva pròpia companyia, no? I que sense que estiguis marcat per el que et digui un conveni de sector, ja sigui estatal, autonòmic o provincial. Això s'haurà de veure com es desenvolupa, i també és veritat que depèn de com vagin les properes eleccions i si hi haurà més reformes legislatives o no que puguin afectar, no?
I un exemple gràfic perquè puguem entendre fins a quin punt doncs, els empresaris aquí tenen una petita millora sense que vagi en detriment dels drets dels treballadors?
Bé, però és que no estem parlant de detriment de drets, estem parlant d'un marc de negociació diferent, no? És a dir, aquí els empresaris, però també els treballadors, podran negociar en el seu propi àmbit, pues, distribució de la jornada, les vacances, respectant els límits legals sempre, no? Però vull dir, el que serà important és que a l'empresa es podran negociar aquests aspectes sense tenir en compte el que digui un conveni de sector. Això també s'ha de matitzar, perquè el conveni de sector també en alguns moments podrà a reservar-se determinades matèries. S'haurà de veure, és molt complicat, s'haurà de veure en cada cas si es pot o no negociar aquest conveni d'empresa i si hi ha un conveni del sector que impedeixi o no aquesta negociació. Però no és tant que hi hagi una manca, una pèrdua de drets pels treballadors o un guany pels empresaris. Es dona més flexibilitat per negociar.
I ja per acabar, com valora avui com a participant d'aquesta conferència iniciatives com aquesta que fa l'Associació Sant Cugat Empresarial per als seus adherits?
Home, la veritat és que està molt bé. A més, el format és molt interessant, no? Perquè és a primera hora del matí, la gent abans d'anar a treballar pot venir, fas una formació molt dinàmica, venen empreses de la ciutat, empreses importants. I la veritat és que ha estat molt bé, molt participativa. I com és un format, ja dic, de primera hora del matí, que es fa molt bé i la gent després pot continuar la seva jornada laboral sense que fer aquesta formació a primera hora els impedeixi continuar fent-la, no? Desenvolupant la feina.
I per ja acabar, una miqueta el pols de com ha anat aquesta sessió, hem conegut el que ha dit vostè, però com ha palpat els empresaris? Què és el que els amoïna més ara mateix en relació a aquestes matèries que han tractat?
Bueno, jo crec que encara estan una miqueta a la guai de veure què és, com es desenvoluparà tot això, i també a veure què és el que passarà a les properes eleccions, a veure si hi ha canvis legislatius o no, no? Vull dir, cadascú a les seves empreses coneix quina és la seva situació de negociació, quina és la situació de convenis que tenen, i en funció també canvia molts de ser un sector que té un conveni sectorial o no tenir-lo, per veure si realment podran aprofitar-se o no d'aquesta situació. Hi ha empreses que s'aprofitaran, i de fet ja s'estan aprofitant, i aprofitaran en el bon sentit, eh? I altres que, bueno, que pel sector o pel tipus d'empresa que estan, ja si està bé, està en un conveni col·lectiu de caire sectorial, ja sigui estatal o autonòmic.
Doncs senyor Llorente, moltíssimes gràcies per atendre a l'emissora de Sant Cugat i que passi un bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.